Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La carretera T314 entre Cambrils i Reus, a les comarques de Tarragona, s'ha convertit en la via més perillosa de Catalunya i agafa el relleu a la carretera de la Rabassada entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès. Bona tarda, sóc Carlos Lozada. Aquest canvi queda recollit en el 24è estudi del RAC corresponent al trienni 2022-2024 i que situa la variant de Torredembarra de la Nacional 340 com el tram amb més accidents pel que fa a vehicles pesants. L'informe confirma també que les motos estan implicades en el 47% de els accidents mortals i greus, tot i representar només el 3% de la mobilitat. Té més dades d'aquest estudi l'Adri Suárez.
L'estudi ha analitzat l'accidentalitat dels darrers 3 anys i conclou que el 26% de les carreteres estudiades presenten un risc alt o molt alt d'accidents greus o mortals, 2 punts més que en el període anterior. Els 10 trams més perillosos són vies convencionals d'un sol carril per sentit i el tram amb l'índex de perillositat més alt de Catalunya, com comentàvem, és la T314 entre Camp Brils i Reus, que lidera el rànquing i supera la BP-1417 de la Rabassada a Barcelona. A Tarragona, el segon tram més perillós és la TP-7225 entre Reus i el Morell. Josep Mateu, president del RAC, ens explica quins aspectes cal incidir per reduir la sinistralitat.
Que hem d'incidir molt en el comportament dels conductors, que s'ha de fomentar, i això els mitjans de comunicació crec que teniu un gran paper, la renovació del parc automobilístic, i després que hem de o de vehicle, que hem d'actuar sobre les infraestructures i que s'han de posar els recursos necessaris per poder-ho fer.
Pel que fa a les demarcacions, Lleida i Tarragona han augmentat els quilòmetres amb risc alt o molt alt. Lleida arriba al 34% i Tarragona al 21%. I és que l'índex global de risc creix lleugerament per l'augment de més del 14% dels accidents greus o mortals, en un context amb més mobilitat, i és que el repte, segons el RAC, és reduir la sinistralitat malgrat l'increment de vehicles.
Gràcies, Adri. 7 minuts, 2:15. Obrim ja ara l'àrea de serveis. Parlem del temps. Dimarts, de temps insegur. Durant tot el dia s'esperen ruixats que seran més probables a la costa i al prelitoral durant el matí, sobretot a Barcelona i a les comarques de Tarragona. La tarda s'estendran per la resta de punts del litoral i del prelitoral i també a la resta arribaran de manera molt més dispersa. La cota de neu, situada al voltant dels 1.700 metres, demà dimecres encara quedaran ruixats al sud, mentre que la resta s'obriran clarianes. Dijous serà un dia tranquil, divendres torna els ruixats entre la tarda i el vespre i dissabte serà un dia, atenció, passat per aigua. I ara amb el Roger Serra, sapiguem com està la xarxa viària. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Com és habitual a aquesta hora, parlem en general de calma en aquesta xarxa viària, poc volum de trànsit, ara mateix cap gran incidència que ens estigui provocant grans retencions. Sí que trobem aturades habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona, les seves rondes, per exemple, la més carregada és la ronda de dalt en sentit Besòs. Sí que veiem que s'alenteix la marxa en un tram de l'autopista AP7, entre Cerdanyola, Barberà, en sentit nord, en sentit Girona. Aquí ara s'hi acumula més volum de trànsit. Però, com us deia, a banda dels punts habituals, a aquesta hora circulació força tranquil·la a la xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I sobre transport públic, doncs bones notícies i acord per mantenir la rebaixa del 50% a la T usual i a la T jove per l'any que ve. El pacte entre el govern i els comuns serà compatible amb l'abonament anunciat dilluns pel govern central de 60 euros mensuals i de 30 per a joves menors de 26 anys. Uns abonaments, atenció, aquests últims, que no inclouen, per exemple, ni autobusos de TMB, ni el metro, ni tampoc ferrocarrils de la Generalitat. Mar Puerto.
El nou títol servirà per viatjar amb trens de rodalies i mitja distància i amb autobusos de la xarxa estatal, però no amb AVE. Per tant, l'abonament només inclou d'entrada els trens de Renfe, que no són d'alta velocitat, i els autobusos de llarg recorregut, que són competència de l'Estat. El govern preveu actualitzar en un 3,5% el preu de les tarifes del transport públic aquest proper any 2026. Ho ha anunciat així la portaveu de l'executiu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha subratllat que aquesta actualització no serà lineal, sinó que es farà amb criteris d'equilibri territorial. Així com ha detallat, l'increment serà lleugerament superior en les corones 1 i 2 més properes a l'àrea metropolitana metropolitana, mentre que les més allunyades, i que ja tenen preus superiors, tindran un augment inferior.
Hem pogut arribar a un acord amb el grup parlamentari dels Comuns, que havia traslladat doncs, el neguit i la necessitat d'acotar aquest increment, actualització de les tarifes, amb un 3,5%, per tal d'anar adequant, també, com havíem dit, aquest sistema tarifari a la sostenibilitat del propi sistema i a tenir recursos per millorar. Aquest 3,5% no s'aplicarà d'una manera lineal. Hem volgut tenir aquí també un criteri d'equilibri territorial. Promitja és un 3,5%, però l'aplicació no és lineal. Per tant, mantenim el nivell de bonificacions, actualitzem les tarifes amb aquest 3,5% amb criteris d'equilibri territorial.
D'altra banda, Paneque s'ha referit també a l'anunci de Pedro Sánchez d'un bitllet únic amb tarifa plana al transport públic i ha assegurat que Catalunya està molt interessada i que treballarà com aplicar-ho els propers mesos.
Gràcies, Mar. A partir de l'any vinent entrarà en vigor una nova mesura, ja que parlem de situació de les carreteres i transport públic, doncs a partir del 2026 entra en vigor una nova mesura de seguretat viària que obligarà els conductors a portar una balisa lluminosa, la B16, en substitució dels triangles de senyalització. L'objectiu principal és reduir els riscos associats a baixar del vehicle en cas d'averia o també d'accident. Tot i això, la mesura ha generat molta controvèrsia entre la ciutadania i ha dubtes sobre la viabilitat real del dispositiu, sobretot amb molta llum solar, boira o amb trams amb poca visibilitat, així com sobre la seva eficàcia en revolts o canvis de rasant. També preocupa la necessitat de connexió digital i la possible geolocalització dels vehicles, fet que obre el debat sobre la privacitat i l'ús de dades personals. A més, alguns consideren que els llums d'emergència del vehicle ja compleixen una funció similar. Davant d'aquests interrogants, molts reclamen solucions més simples i que garanteixin realment la seguretat a la carretera. D'aquesta polèmica oberta i que en tindrem doncs, força per molts dies, n'ha parlat a Renen Cope Catalunya Andorra Mario Arnaldo de l'Associació d'Automobilistes Europeus amb el Ricard Álvarez.
L'obligatorietat de portar la balisa lluminosa B16 a partir de l'1 de gener com a substitutiu dels triangles de presenyalització de perill en cas d'averia o accident ha generat molts dubtes i crítiques. A nivell de normativa sobre els accessoris, per cert, és cada país qui declara la obligatoriedad o no.
En el tema de los accesorios de un automóvil no hay regulación europea, no hay normativa común europea y por tanto es una prerrogativa de la legislación de cada país.
Per tant, no existeix una norma comuna que obligui la seva implantació a nivell de la Unió Europea, però l'objectiu principal és augmentar la seguretat dels conductors en cas d'immobilització del vehicle, eliminant la perillositat d'haver de baixar del cotxe per col·locar els triangles. Les balises lumíniques, a més, ofereixen una major distància de visibilitat lineal de fins a un quilòmetre davant els 100 metres de visibilitat que s'exigeixen als triangles.
Se tiene que ver a más distancia que un triángulo porque la norma exige que linealmente tiene que verse a un kilómetro frente a los 100 metros que se exigía del elemento retroreflectante. Es decir, el triángulo se tenía que colocar a 50 metros y ser visible a 100 metros. Pues eso, 150 metros frente a un kilómetro, creo que la diferencia es clara.
Aquesta major visibilitat lluminosa és només una de les funcions, ja que la balisa incorpora la capacitat de geolocalització, que és on rau la gran utilitat futura per a la seguretat viària.
Se incorpora como, digamos, y que tendría que funcionar, si no funciona ya estableceremos las críticas, que es no solamente la función de la visualización de percepción directa de la luz, sino además que en cuanto se active se emita una información a la plataforma y eso es lo que permitiría que no solamente a otros automovilistas que se aproximaran a ese punto a varios kilómetros, a 5 o 10 kilómetros, pudieran incorporar la información en su navegador de que se está aproximando a un obstáculo.
El missatge clau és que la balisa B16 és un element de protecció dissenyat per millorar la seguretat en cas d'averia i, sobretot, per evitar que els conductors hagin d'arriscar la seva vida a l'hora de senyalitzar.
Doncs, per continuar aprofundint més en aquesta qüestió, ens hem posat en contacte amb l'expert de motor i director editorial de CarWow, Juan Francisco Calero. Buenas tardes, Juan Francisco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos varias preguntas, todas de interés sobre esta cuestión de las balizas. Por ejemplo, y para empezar, ¿cuál es el principal problema que tú ves a estas balizas V16 en comparación con lo que estamos acostumbrados, los triángulos de seguridad que llevamos todos en los coches?
Bueno, hay muchos problemas. Realmente es un tema más complejo de lo que parece, pero comparado con los triángulos, lo más evidente es que este dispositivo tiene el problema de que no hay ningún tipo de anticipación a la hora de avisar o de alertar de una posible incidencia en la carretera, puesto que está pegado al automóvil, ¿no? Y lo que se vende como una ventaja, que es el hecho de que no tengamos que deambular por el arcén, que es cierto, se convierte también en un inconveniente, especialmente cuando estamos en zonas de baja visibilidad, como puede ser un cambio de rasante o una curva. Literalmente es imposible ver ningún tipo de señalización, puesto que la baliza, por norma, tiene que estar pegada al coche, ¿no? Sí. Ese sería el principal inconveniente. Y secundariamente, se está viendo y demostrando en la práctica que es un producto defectuoso desde el punto de vista de que no da ninguna anticipación ni tiene la visibilidad suficiente, independientemente de que esté más o menos lejos del coche. Básicamente ese sería lo más importante.
Claro. Según tu parecer, ¿cuál es la justificación de la DGT para hacer este cambio de normativa? Para decir, bueno, aparcamos los triángulos y somos los primeros del mundo mundial en poner las balizas. ¿Qué justificación?
Sí, precisamente algo de eso hay, ¿no? Desde un punto de vista público, yo lógicamente no puedo estar en la mente de los que han tomado la decisión de implementar esto, pero básicamente el argumento de ellos es que hay un peligro, hay un riesgo para la seguridad vial real, que es el hecho de tener que deambular, caminar para colocar los triángulos, y ellos se escudan también en el hecho de que dicen algunos países han dejado de obligar a tener los triángulos. Bueno, algunos países es uno, que es Inglaterra, y en Inglaterra no te obligan a tener una baliza ni una baliza conectada, ¿no? En Inglaterra han eliminado todos los dispositivos de señalización, entre otras cosas porque es un país mucho más avanzado que nosotros en materia de automoción y los servicios de asistencia funcionan mucho más rápido y también los coches son mucho más modernos y la mayoría tienen dispositivos de alerta y también los tenemos en nuestro móvil. O sea que esto no es nada generalizado ni es normal que se hayan eliminado los triángulos. Solo hay un país que es Inglaterra y luego vamos nosotros.
Muy bien. Realmente hay tantos accidentes por culpa de los famosos triángulos como para tener que cambiarlos ahora de un día para otro por las balizas, porque además tiene que ser en enero y el responsable de tráfico, el señor Pérez Navarro, ya ha anunciado que no se va a aplazar y encima las multas están ahí, muy presentes.
Sí, sí, sí. No, esto es otra falsedad, es una mentira y hay que decirlo bien claro. No existe ningún estudio científico que hable de una peligrosidad extrema o ni siquiera que haya medido el número de personas que hayan fallecido en carretera deambulando a la hora de colocar los triángulos. Ellos hablan de 25 fallecidos al año, pero no se especifica cuántos son por este hecho y cuántos son por estar trabajando en la carretera, por estar atendiendo accidentes o por estar dando servicio, que realmente es donde está el peligro. Aquellas personas que están trabajando constantemente atendiéndonos en la carretera o trabajando en obras son las que sufren con diferencia más accidentes. Y precisamente estos son los que tienen los sistemas de señalización más potentes, ¿no? Es paradójico, que mueren más aquellos que están mejor visibilizados, ¿no? Claro. También porque, lógicamente, pasan mucho más tiempo en lugares de riesgo. Pero es mentira que haya un problema grave vinculado a la mortalidad por el hecho de usar los triángulos. Claro. Evidentemente el peligro existe, pero no es suficiente como para justificar este cambio.
Entiendo por tus palabras y razonamientos que la baliza podría provocar más accidentes de los que en lugar de prevenir, ¿no? ¿O qué?
Sí, evidentemente la baliza tiene ventajas. Por ejemplo, imaginemos todas esas personas que tienen movilidad reducida y que si se quedan tiradas en la carretera no pueden bajar del coche, pues es una muy buena idea que desde dentro del coche puedan sacar hacia afuera un dispositivo extra de visibilidad. A nadie le molesta, ¿no? Yo creo que pongamos eso, aunque ya vemos que la mayoría de las veces ni se ve por la forma del coche, por la orografía de la carretera, etcétera. Pero evidentemente y efectivamente, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos expertos en seguridad vial, que la obligación, imposición de la baliza y no utilización del triángulo, hay situaciones como las de baja visibilidad en las que puede provocar accidentes donde antes se podían señalizar de una manera mucho más visible.
¿Dará marcha atrás la DGT con esta normativa o ves que esto no tiene marcha atrás, Juan Francisco?
Yo creo que no van a dar marcha atrás porque, bueno, pues han generado un problema y han provocado un follón tan grande que acabaría siendo un escándalo público, ¿no?, que se tirarán para atrás. Lo justificarán. Yo lo único que espero es que el próximo que venga, que espero que sea cuanto antes, me refiero a la DGT, no hablo ya de colores políticos, pues acabe con este dislate. Probablemente al final la mano estará en la mano de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, multar, no multar a la gente, y Y yo creo que antes ocurriría que la legalidad, porque además esto es de dudosa legalidad, el hecho de que se nos imponga a nosotros mientras los ciudadanos extranjeros no necesiten ponerlo, pues se acabe tumbando, aunque llevará un tiempo. La verdad es que llevará tiempo.
Y nos queda para finalizar el dislate de modelos, precios, en fin, desorganización quizá, ¿no? El poder marxista medir en este sentido. ¿No?
La hipocresía, además, de decir que esto se viene avisando desde hace tiempo, cuando no ha habido una sola campaña de información por parte de la DGT, ni una miserable carta a tu casa, a tu domicilio, diciéndote, oiga, a partir de la fecha tal esto es obligatorio por estos motivos. En definitiva, se nos hace a nosotros responsables de algo que es un dislate desde un punto de vista tecnológico también. Hay muchísimos agujeros y respuestas por dar para algo que verdaderamente se puede solucionar con un teléfono móvil de una manera mucho más ágil y fácil, que ya estamos solucionando con las aplicaciones modernas, y en definitiva que se queda obsoleto antes de salir al mercado, con un sobrecoste provocado precisamente por esa conectividad. Y lo único cierto es que se están moviendo muchos millones de euros en un producto que nos obligan a comprar, y que, por cierto, además provoca además un daño medioambiental por los millones de no solo de productos, sino de pilas que hay que comprar extra. Y aquí lo único que gana, como siempre, es el Estado con la recaudación del IVA y los que están vendiendo este producto, ¿no? En muchos casos, por cierto, con unas calidades muy discutibles en lo que se refiere a la visibilidad. Sí.
En fin, Juan Francisco, hay el tema para mucho debate, mucha polémica que seguirá saliendo estos días. De entrada, gracias por atendernos, buenas tardes y feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente, feliz Navidad y muchas gracias a vosotros. Un placer.
La controvèrsia i el debat sobre les balisses B16 a partir de gener pren actualitat i emprendrà encara més de cara als pròxims dies quan s'hagi de ser obligatori ja la implantació d'aquest aparell als vehicles que tots utilitzem. Et parlo ara del que ha explicat avui el conseller d'Agricultura Òscar Ordeig. Diu que els 10 nou casos de pesta porcina africana que s'han confirmat aquest dimarts estan dins de la normalitat, ja que s'han intensificat a la cerca d'aquests animals a la zona perimetrada. Ordeig ha explicat que els nous casos no modifiquen ni el radi, ni les restriccions, ni l'operativa de treball actual per a contenir el focus dins d'aquest espai de 6 quilòmetres. La bona notícia d'aquesta jornada, ha explicat Ordeig, és que el 26 de desembre s'aixecaran les restriccions derivades de la dermatosi nodular contagiosa. Ho faran concretament a Cassà de la Selva, a la comarca gironina del Gironès, mentre que el dia 8 de gener es donarà per finalitzat el focus de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà, també a les comarques de Girona.
Perquè no hi ha hagut més casos positius, perquè hem contingut el focus, perquè s'ha fet bé la feina, d'acord? I dir-los també que entre avui i demà es publicaran els barems de les indemnitzacions. Hi ha hagut una negociació molt llarga, molt intensa, amb el Ministeri i amb la Comissió Europea perquè aprovessin la nostra proposta d'indemnitzacions pactada amb el sector.
El conseller Ordeig ha observat que no hi ha més positius i que, per tant, s'ha contingut aquesta malaltia, aquesta dermatosi nodular contagiosa que afectava sobretot a les comarques de Girona. Fem ja una pausa per publicitat i després et dono tots els detalls d'un informe de l'ONG Intermón Oxfam sobre la bretxa salarial entre treballadors i directius de grans companyies. 2 minuts i mig de publicitat i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes, desde las 8:30 de la tarde,
tiempo de juego,
la Copa en COPE, llega toda la jornada de la Copa del Rey.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Guadalajara, Barcelona.
Ahí está Pedri.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000, 400.000, este año Wallet.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es. Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco o todo un Jubei Camps se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segons Intermón Oxfam, una persona amb un sou intermedi hauria de treballar, atenció, més d'un segle per igualar el que guanya el directiu d'una gran empresa en tot un any. Aquesta és una de les conclusions publicades avui a l'informe Les bretxes salarials de les grans empreses, que s'ha llegit la Yolanda Canales.
El sou més alt de les grans empreses d'Espanya és de mitjana, atenció, 111 vegades superior al salari mitjà de la mateixa companyia. És la principal conclusió d'aquest informe d'Oxfam, que denuncia una bretxa salarial colossal, textual, entre directius i treballadors. Segons l'estudi, una persona amb un salari intermedi hauria de treballar més de 100 anys per guanyar el que un alt executiu cobra en només un any. L'informe assenyala que el fort creixement econòmic dels darrers anys no ha arribat a la majoria de treballadors. De mitjana, la persona més ben pagada de les 40 empreses analitzades va cobrar més de 4,3 milions d'euros l'any 2024 i en gairebé 4 de cada 10 companyies aquest sou va superar els 5 milions. Ho explica el Miguel Alba, que és autor de l'estudi i que resumeix aquesta situació.
Un entorno social en el que vemos que los salarios en general son bastante reducidos, son escasos, en cambio las grandes empresas se dan sueldos totalmente desorbitados en lo que es la cúpula empresarial, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, el máximo responsable de estas empresas de media gana 111 veces el sueldo medio. Esto implica que un trabajador que gana pues, un sueldo promedio de esas empresas necesitaría más de un siglo para ganar lo que su máximo responsable gana en un solo año, ¿no?
Els membres de l'alta direcció d'aquestes empreses van cobrar més d'un milió d'euros anuals en un 32% dels casos i el 15% de les empreses van retribuir als consellers d'administració també per sobre del milió anual. La comparativa entre els salaris mitjans de cada empresa i la de tots els membres de l'alta direcció i el consell d'administració, no només la retribució més alta, és d'entre 28 i 15 vegades respectivament. L'informe així mateix també destaca la desigualtat de gènere a les grans empreses. Les dones cobren de mitjana un 8% menys que els homes per la mateixa feina i gairebé un 20% menys si es comparen als salaris mitjans.
I en els darrers anys estem observant un augment preocupant de persones que viuen al carrer, a les grans àrees urbanes i també en ciutats mitjanes. Aquest fenomen està relacionat amb diversos factors socials i econòmics. L'encariment del lloguer, la precarietat laboral i la pèrdua de xarxes familiars fan que moltes persones no puguin mantenir un habitatge estable. Actualment, i només a Barcelona, gairebé 2.000 persones dormen al carrer cada nit, una xifra que a tota Catalunya pot arribar a les 6.000 i que mostra un increment molt elevat respecte a anys anteriors. Aquest creixement no només és quantitatiu, sinó que també reflecteix un canvi en la distribució del fenomen. Les persones sense sostre ja no es concentren únicament al centre, sinó que cada cop són més presents en barris perifèrics i zones industrials. També s'ha detectat una nova dinàmica d'agrupament als assentaments. El drama del sense sostre el viu cada dia i molt de prop la Beatriz Fernández, que és presidenta de la Fundació Arrels. Ha estat aquest matí a Ràdio COPE Catalunya Andorra amb la Mar Puerto.
Sí, és que el recompte que Arrels Fundació va fer la nit del 3 de desembre a Barcelona va mostrar que 1.982 persones dormen als carrers de la ciutat. Un equip de voluntaris va recórrer els barris i va testimoniar un 43% més de persones sense llar que en l'últim recompte, el del 2023. Una xifra rècord que evidencia com de necessàries són unes polítiques públiques adequades per resoldre la problemàtica, tal com assenyala Beatriz Fernández, presidenta de la Fundació Arrels.
L'abordatge del sensellarisme s'ha fet únicament des d'una perspectiva, que és la perspectiva de serveis socials o de drets socials, que és absolutament necessària i indispensable, però que no és l'única, no pot ser l'única, perquè el que acaba provocant és una saturació dels serveis socials que tampoc donen una, o poden donar resposta a la problemàtica d'habitatge o d'allotjament que necessiten aquestes persones i que moltes vegades es venen ja han relacionats problemes de salut que els serveis socials tampoc no poden resoldre. És a dir, no és un tema que també, és a dir, hi ha un tema de saturació per una banda, però de saturació d'un sistema que el que fa o el que demana és no ser l'únic per abordar aquesta problemàtica i amb això estem absolutament d'acord.
El recompte també revela que la situació canvia depenent del temps que porti la persona sense llar. A partir dels 6 mesos, la situació canvia.
A partir dels 6 mesos, que una persona està en situació de carrer, es considera que la seva situació es comença a cronificar. És a dir, durant els 6 primers mesos, amb acompanyament, amb una bona atenció per part dels serveis socials, amb la possibilitat d'un allotjament més o menys temporal, però que ajudi a la persona a sortir-se'n, és més fàcil que la persona per si mateixa, per si sola, se'n pugui sortir. A partir de 6 mesos, però sobretot a partir d'un any, es considera que la persona està cronificada, per tant és més complicat que per si mateixa, clar, utilitzant les seves pròpies habilitats i capacitats, se'n pugui sortir i necessita més reforç per part del sistema de drets socials, d'habitatge, de salut, etc.
Segons Arrels Fundació, després del recompte, es pot concloure també que la fotografia general del sensellarisme de carrer a Barcelona ha canviat en els 2 últims anys. Hi ha més persones dormint al ras, però espais diferents dels que solien ocupar fa un temps.
Aquest dimarts estem parlant a COPE Catalunya i Andorra del sensellarisme. Volem fer-ho amb una persona que coneix molt bé la qüestió. És la síndica de Greus, la senyora Esther Jiménez Salinas. Molt bona tarda, síndica.
Hola, bona tarda.
No fa pas gaire dies vostè parlava o proposava un gran acord de país per acabar amb aquesta xacra. Què hauria d'incloure concretament aquest acord perquè no quedi, no només, com sol passar, desgraciadament, en una declaració d'intencions moltes ocasions, síndica?
Sí, hola, bona tarda. Això que diu vostè, ho vaig dir des del principi, no?
Ja.
A vegades fem cimeres d'aquestes que queden molt bé, però després es queden amb res, no?
Exacte.
Llavors nosaltres, bueno, havíem aportat algunes xifres, algunes de les xifres són diferents perquè és molt difícil quantificar el problema, perquè una cosa són les persones que estan ateses pels serveis socials, però vam comprovar que aproximadament la meitat no estaven atesos. I per tant, doncs, les xifres varien. I nosaltres vam procurar fer 5 grups de treball, dividits, doncs, una part, doncs, això de recollida de dades, altra, doncs, a veure tot el tema de salut mental, addiccions, etc. Llavors, un altre grup, doncs, intentar donar respostes més harmonitzades i coordinades davant del tema en concret. Una quarta, veure quina mirada de territori o quins recursos tenim, etc. I, finalment, una i a més des del punt de vista pressupostari.
Parlava vostè, senyora Jiménez Salinas, del ball de xifres, no? L'Ajuntament de Barcelona, gent que viu al carrer, a la ciutat, a la capital, ho situa entre 2.000, 1.800, la Fundació Arrels també entre 1.800 i 1.900. Vostès, des de la sindicatura, eleven aquesta xifra a la globalitat de Catalunya, marquen ja uns 6.000. Aquesta diferència de dades dificulta la presa de decisions, senyora síndica?
Vostè imagini's, no? Quan has de fer una planificació, doncs quan més sàpigues quines persones són, quines necessitats, les que estan en situació de carrer, les que estan en assentaments, quines són les particularitats que tenen. Per exemple, nosaltres hem detectat homes i dones, no? 12% de dones, però hi ha altres estudis que ho pugen més.
Clar.
I per tant, les necessitats són també diferents. Una de les coses que va sortir a la cimera és la necessitat de que aquestes xifres siguin el més concretes possibles. Clar. Això ho diu tothom que ho ha treballat, la Generalitat ha tret un estudi, també Arrels, per tant, conèixer a fons el problema per planificar bé també ho has de conèixer més a fons.
Clar. Les dades que han presentat les administracions mostren, això sí, un creixement sostingut del que és el sensellarisme a Barcelona i a Catalunya en general. Què creu vostè, per què s'ha arribat a aquesta situació i què ha fallat fins ara en les polítiques públiques perquè estem caient en aquest forat tan greu.
Però jo és que trobo que, ho vaig dir l'altre dia, no? És una situació molt dura i, per tant, hi ha un sentiment de compassió, perdoni que li digui amb aquestes paraules, sí. No? Perquè no tenir on viure, no m'imagino situació més difícil que la d'estar al carrer, a veure d'estar completament sol, sentiment d'abandonament, hi ha moltes problemes, persones amb problemes de salut mental. Per tant, el primer punt és per què n'hi ha més, per què es manifesta més, això és com tot, no? O per què doncs, tenen més aquesta necessitat. Clar, la situació de pobresa que té el país, sobretot als extrems, és un punt. L'altre és també el tema de l'habitatge, no? No li estic dient res de nou que no surti permanentment als mitjans de comunicació. Les persones desnonades on van?
És
un cúmul de situacions, perdoni?
Que és el drama de cada dia, la manca de vivenda, la precarietat dels llocs de feina. Hi ha un punt també que...
És que a nosaltres ens arriben moltíssimes queixes d'habitatge. Per tant, jo crec que la situació... és una mica més extrema en aquest sentit i sobretot també ho és pels col·lectius, per famílies, no? No és el mateix trobar un lloc per una persona que per una família, no?
Costa molt més. Hi ha un altre aspecte que m'agradaria comentar, que ens el puguis comentar. Tenim una llei al Parlament contra el sensellarisme que està bloquejada o que avança molt a poc a poc. Quin impacte real té aquest bloqueig en l'atenció d'aquestes persones que viuen al carrer i que cada cop van a més, senyora Jiménez?
A veure, l'impacte de la llei directament jo crec que no és, perquè fins ara no hi havia, no? El que va sortir molt, i jo ho recolzo per part dels alcaldes, és que una llei, si no té un pressupost, no serveix de molt, perquè llavors són moltes intencions, però després, si no tens mitjans per afrontar-ho, és difícil. Per tant, una de les coses que es demanava més és establir una llei que obliga, per exemple, a determinats ajuntaments a tenir uns serveis, però s'ha d'ajudar que tinguin els mitjans per fer-ho. Si no, ens quedarem amb una llei d'intencions i després no es podrà fer.
Exactament.
Les lleis han de tenir, perdoni que li digui aquesta responsabilitat, però totes, jo sóc jurista, per tant, no...
I de llarga trajectòria, jurista de llarga trajectòria.
Penalista, que és pitjor.
Bueno, sí.
No, en el sentit de que les lleis sense pressupost, sense tenir present, és que això no serveix de res.
Clar.
Perquè si comences a demanar que es posin determinats serveis i no tens la infraestructura, després no es fa.
El primer fallo ja, senyora Esther Salinas, és que...
La pràctica totalitat d'alcaldes i representants municipals no és que deien no la llei, sinó que deien que tingués un complement, que tingués realment una part pressupostària que es pogués portar a terme.
I això passa perquè...
Crec que tenen raó.
I això passa perquè les administracions grans tinguin pressupostos. No en tenen a Madrid, no en tindrem, sembla ser, que a Catalunya. Doncs esperem que els governs respectius es posin les piles, com es diu col·loquialment, hi hagi pressupostos a Madrid, hi hagi pressupostos a Catalunya, cosa difícil en molts casos, i que hi hagi partides pressupostàries per tallar aquesta xacra que és el sensellarisme que ens castiga a tots. Ho hem parlat amb la Esther Jiménez Salinas, ella és la síndica de Greuges de Catalunya. Senyora Jiménez Salinas, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies a vostès per atendre'm també, perquè tenia aquesta ocasió de parlar també. Moltes gràcies.
Ja en aquesta mateixa línia, recordem que la comunitat de Sant Egidi ha alertat aquest dimarts de l'increment de la pobresa derivat del cost de la vida, l'habitatge i la soledat, i ha demanat a la ciutadania que no deixi la solució del problema només en mans de les administracions públiques. L'entitat ha presentat la 19a edició de la seva guia On menjar, dormir i rentar-se, rebatejada com a guia de la solidaritat. Es tracta de 2.200 pàgines que inclouen adreces útils a les persones que viuen al carrer i recopila informació útil sobre residència, assistència sanitària, la formació professional, les prestacions socials i també l'habitatge. I fes atenció també ara a aquesta alerta que ha enviat avui el síndic de Barcelona. Ha denunciat la saturació dels serveis d'atenció a les violències sexuals i ha instat a reforçar-los a les administracions. Un informe assenyala temps d'espera excessius i mancances importants en els allotjaments d'acollida. Adri Suárez.
El síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha alertat de la saturació dels serveis d'atenció a les víctimes de violències sexuals i ha reclamat a l'Ajuntament que el reforci i que aclareixi millor el circuit d'atenció a la ciutat. Ho recull en un informe presentat aquest dimarts basat en l'opinió d'un centenar de professionals que detecta mancances estructurals i falta de recursos.
Aquest increment possiblement ha acabat saturant els serveis que es prestaven a la ciutat de Barcelona. Al haver un major increment de denúncies i més necessitat d'un tractament cap a les persones que fan aquestes revelacions, entenem que s'ha saturat el sistema a la ciutat de Barcelona.
L'estudi assenyala que el temps d'espera és excessiu entre el primer contacte i l'inici del tractament, amb una mitjana de 3,3 mesos. Aquesta demora, segons Bondia, provoca que una de cada tres persones ateses acabi desvinculant-se del servei, i també s'hi constaten estades massa llargues als recursos d'acollida i una greu falta d'alternatives residencials.
Hem constatat que hi ha una mitjana de 3 mesos i mig des de que es fa l'aproximació a que es presta la primera atenció. Per tant, considerem que és un temps excessiu.
L'informe denuncia, a més, la manca de serveis especialitzats per a violències sexuals no recents i per al tractament del trauma a llarg termini.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Aquí no res, a les 3 i 5 Esports Cope. Joan Ballone, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Tenim avui Copa del Rei, David contra Goliat, Barça-Guadalajara, ni més ni menys, eh?
Sí, 700 de final, a partit únic, a l'estadi Pedro Escartín. Plou ara mateix a Guadalajara, sembla que la gespa no està gaire bé. Són partits d'aquells que te'ls has de prendre molt seriosament o se't poden complicar. En la prèvia d'aquest partit hem estat pendents de dues coses, de si avui ocuparà la porteria Chesney o Ter Stegen, tot apunta que serà Chesney, i també hem estat pendents durant el matí de si el president del Barça, Joan Laporta, contestava o no a Florentino Pérez, que ahir a la Copa de Nadal amb els mitjans a Madrid va tornar a carregar contra el Barça amb el tema Negreira com a rerefons. Va dir ahir Florentino que era un dels escàndols més grans de la història del futbol. Doncs Laporta, just abans d'entrar al dinar de directives allà a Guadalajara, acaba de contestar. Ja ha tornat a parlar de barcelonitis. Diu que el Real Madrid té barcelonitis, però ha pujat un grau més, aquesta vegada ha dit barcelonitis aguda. De seguida l'escoltarem perquè, repeteixo, són unes declaracions que s'acaben de produir. Parlarem també, evidentment, del partit. Com et dic, a partir de les 9 de la nit, aquest Guadalajara-Barça, Hansi Flick s'han portat a tots els disponibles. Com et deia, pinta que Chesney serà el porter. Veurem fins a quin punt carrega de rotacions a l'11. Recordem, 3 baixes al Barça: Olmo, Gavi i Araujo. A l'Espanyola, el Quique Iglesias ens explicarà que Antonio Roca vol sortir, que té una proposta de les Palmes, però de moment Manolo González, el tècnic, no vol baixes a l'Espanyol al mercat d'hivern. El Barça femení que viatja cap a París per jugar demà contra el París, últim partit de la primera fase de la Champions femenina, i en bàsquet també tenim partit d'Eurolliga. Avui el Barça juga també aquesta nit precisament contra el París.
Molt bé, doncs tot això i molt més, com sempre i com cada dia, a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope. Bon programa, Joan, que vegi.
Gràcies,
molt,
Carlos, fins ara.
Doncs no marxeu, no deixeu la sintonia de Cadena Cope Catalunya i Andorra. Com sempre, d'aquí uns segons arribarà Pilar García Muñiz i tot el seu equip, i com sempre i com cada dia, els seguiran explicant tot el que t'interessa. Que vegi bé, adeu-siau.